Són les 11 de la nit.
En 5 minuts, preguntes i respostes sobre la fe, a càrrec de mossèn Joan Antoni Mateo, responsable de la secció al consultori del Setmanari Catalunya Cristiana.
Amb la crisi econòmica, veiem que els rics acumulen més riqueses i que augmenta el nombre de pobres. Diuen que la majoria de la riquesa de la Terra està concentrada en una part ínfima dels habitants del nostre planeta. És lícit per una persona acumular tanta riquesa quan hi ha multitud de persones que viuen en la misèria? Es justifica la propietat privada de molta riquesa sense més?
Certament, i en el nostre context particular, sorprèn que uns tant i altres tampoc. La doctrina social de l'Església és clara en aquest aspecte. Sens dubte, cal afirmar el dret a la propietat privada, però mai com a dret absolut, sinó reglamentada segons el destí universal dels béns. Diu el compendi de la doctrina social de l'Església: la propietat privada i les altres formes de domini privat dels béns asseguren a tothom una zona absolutament necessària per a l'autonomia personal i familiar, i han de ser considerats com a ampliació de la llibertat humana en estimular l'exercici de la tasca i de la responsabilitat, i constitueix una de les condicions de les llibertats civils. La propietat privada és un element essencial d'una política econòmica autènticament social i democràtica i és garantia d'un ordre social recte. La doctrina social de l'Església postula que la propietat dels béns sigui accessible a tothom de la mateixa manera, de forma que tothom esdevingui, almenys en certa mesura, propietari. Però també afirma aquesta mateixa doctrina: la tradició cristiana no ha acceptat mai el dret a la propietat privada com absolut i intocable. Al contrari, sempre l'ha entès en el context més ampli del dret comú de tothom a fer servir els béns de tota la creació. El dret a la propietat privada com a subordinada al dret a l'ús comú del destí universal dels béns. Aquest principi no s'oposa al dret de propietat, sinó que indica la necessitat de reglamentar-lo. La propietat privada, en efecte, qualsevol que siguin les formes concretes dels règims i de les normes jurídiques relatives a ella, és, en essència, només un instrument per al respecte del principi del destí universal dels béns i, per tant, en darrera anàlisi, un mitjà i no una finalitat. Una doctrina que, rectament aplicada, comportaria grans canvis per al combat de la pobresa i la misèria en el món. Vostè destaca molt bé l'escàndol de tanta riquesa al costat de tanta misèria i sense fer res per posar-hi remei. És una versió molt actual de la paràbola de Llàtzer i el ric Epuló. No es justifica moralment aquesta acumulació de béns que podrien subvenir a la misèria de tants germans i no ho fan.
En 5 minuts. Si vols fer arribar les teves preguntes al doctor Mateo, envia un mail a en5minuts.com/radioestel.cat. Recorda-ho, en5minuts@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Més d'una persona ens ha explicat que ha escoltat Ràdio Estel des del taxi. Un dia un taxista li va dir al passatger: si no li fa res, escoltaré les laudes per ràdio. Testimonis com aquest, els qui treballem a l'emissora, ens omplen de goig. La ràdio pot arribar als racons més insospitats i pot fer bé a qui menys pensem. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 27 70. Informa-te'n a radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Idees que transformen tot un país i el fan avançar. El motor d'un projecte capaç de salvar tots els obstacles. Creativitat, emprenedoria, esforç. El que hem fabricat és a la nostra memòria. El que construirem és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Hola, molt bona nit, amics i amigues. Quan descobrim que tenim alguna qualitat, alguna riquesa, alguna potencialitat bona per aportar coses al món, al nostre entorn, sovint diem que tenim un do i de vegades ens costa veure des de la fe que aquest do ve de Déu. Aquesta idea la volem explorar avui en els minuts que tindrem durant el nostre diàleg, durant el nostre programa d'avui, per parlar sobre de matrimoni i família. Serà a partir d'un salm que ara mateix recitarem. De tot cor enalteixo el Senyor, amb els justos davant el poble. Les obres del Senyor són grans, qui les estima les contempla. La seva gesta és gloriosa i esplèndida, la seva bondat dura per sempre. El Senyor, compassiu i benigne, deixà un memorial dels seus prodigis. Recordant-se per sempre del seu pacte, va donar un aliment als qui el veneren, demostrar al poble la força del seu braç, repartint-los la terra dels nadius. La seva acció és irrevocable i és justa. Les seves decisions són fermes, assegurades per sempre més, establertes fidelment i amb rectitud. Disposada a redimir el seu poble, deixar establert un pacte per sempre, el seu nom és sant i venerable. Venerar el Senyor és primícia de saviesa. Som molt prudents els qui el veneren. La lluança del Senyor dura per sempre. Escoltarem en aquests primers minuts del programa Hoy como ayer, un tema del grup vinculat a la renovació carismàtica Betània.
Tu heredad, el mismo cielo quieres compartir, todos tenemos cabida por ti. La la la, contigo cada día es una oportunidad. Yeah, 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 renuevas tus promesas tanto hoy como ayer.
Tú siempre ofreces volver a empezar, nunca te cansas, lo tuyo es amar. Pobres y ciegos, pequeños da igual, hechos iguales por la gratuidad.
La la la, contigo cada día es una oportunidad. Yeah, 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 renuevas tus promesas tanto hoy como ayer.
¿De qué manera podré agradecer tanta ternura, tu forma de ser?
Todo en mi vida me lleva hacia ti. Mi alma saciada te quiere decir que quiero cantarte, que quiero alabarte, que no hay nadie como tú. Tu amor no se acaba, tu gracia nos lava, tú eres mi fuente de luz. La la la, contigo cada día es una oportunidad. Yeah, 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 renuevas tus promesas tanto hoy como
cantarte y quiero alabarte, no hay nadie como tú. Tu amor no se acaba, tu gracia nos lava, tú eres mi fuente de luz. La, 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 contigo cada día es una oportunidad. Renuevas tus promesas tanto hoy como ayer. La, 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 contigo cada día es una oportunidad. Yeah, yeah, yeah. Tu amor es tu promesa tanto hoy como ayer. Tu amor es tu promesa tanto hoy como ayer. Tu amor es tu promesa.
Ens acompanyen en aquest diàleg cap a la mitjanit Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bona nit, benvinguts.
Bona nit.
Bona nit, Ignasi.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Volem parlar de dons avui, a partir del salm que hem recitat ara fa una estoneta.
Sí, sí. Vamos a contemplar un poquito este salmo, que es el 110, que habla de los dones, y hemos utilizado también, para profundizar un poquito, para ampliar, una glosa de un libro del padre Mengol, Levántate y anda, la glosa 39, que se refiere, bueno, que se titula ¿Qué suerte hemos tenido? ¿Solo esto? O sea, contemplando un poco si esto es suerte o qué significa que tengamos estos dones, ¿no?
¿Qué hacer con los dones recibidos? ¿Para qué se nos han dado? Los dones de las grandes obras del Señor, indudablemente que aparte de la grandeza de la naturaleza, de la inmensidad del cielo, los dones que nos ha dado en el sentido de generosidad, de misericordia, que en este salmo están, se repiten. Estos dones que se nos han dado son, en alguna medida, son un privilegio, pero fundamentalmente significan una responsabilidad para nosotros darlos a los demás.
Sí, somos privilegiados. Sí, somos privilegiados. ¿Pero por qué? No porque nos lo merezcamos, no porque seamos los mejores, ni mucho menos, ¿no? Todo don, bien, implica una misión. Y como dice Juan, una responsabilidad. Porque si los tenemos, no es para nosotros, no es para nuestro enriquecimiento. Todo don es justamente para nutrir a la comunidad y a todo lo que nos rodea. Entonces, esto no es porque sí, no es porque porque hemos tenido suerte, no se trata de suerte. Y esto no quiere decir que a los que no tienen todo tipo de dones, como los que podemos tener nosotros, no solamente de vivienda, pero la fe, la familia, el amor, tantas cosas que hemos recibido.
Un conocimiento, una formación, todo, inteligencia.
Todo. Y que no vivimos. Mira, nosotros acabamos de venir del límite con Siria, madre mía. Te preguntas, bueno, ¿y? Uh-huh. Entonces, todas estas situaciones te tienen que hacer pensar y te tienen que mover a que esto tiene que revertir en beneficio de los demás, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo, si somos conscientes de los dones que nos da el Señor, aquellos que le dan sentido a nuestra vida, tenemos que ser agradecidos, aprender a dar gracias al Señor, cosa que se consigue fundamentalmente cuando rezamos en grupo, cuando rezamos en familia, cuando somos capaces de orar y darle gracias al Señor por todo lo recibido y que nosotros lo podamos dar a los demás.
A ver, lo importante es la oración, pero no nos podemos quedar con una oración de petición, que Dios se apañe y que arregle la situación de los demás, ¿no es cierto? El salir de la oración, de esta oración de reconocimiento, de adoración, de acción de gracias, nos tiene que llevar, se tiene que notar en el estilo de pareja, en el estilo de familia, en el estilo de comunidad, porque nosotros tenemos que ser misericordiosos, acogedores, sanadores, favorecer el diálogo, favorecer la paz, perdonar. O sea, tiene que haber un cambio. Si ese cambio no se da, no nos sirve para nada, ni la adoración, ni la oración, ni nada. Fíjate, de ahí la importancia que tiene el cada día escuchar la palabra, hacerla tuya y aplicarla a la vida, ¿no? Que, y esa oración de la pareja, que es el fundamento que luego va a ser de la familia. A ver, los chicos pueden no practicar en teoría, pero tienen un estilo de vida que te das cuenta que si es un estilo de vida solidario, si son generosos, eso ha dado frutos. Y ya el resto ya Dios dirá, ¿no?
Bé, avui acabem amb una reflexió extreta del capítol 39 del llibre de Lluís Armengol, Levántate y anda, reflexiones sobre la vida cotidiana, també existeix en català, i la reflexió diu així: la pregària ens ha de servir sobretot per sintonitzar més plenament amb els sentiments de Déu, Pare de tots, per tenir consciència clara de la nostra responsabilitat i per trobar la força necessària per assumir-la. Pregant, sentirem l'impuls de contribuir, segons les nostres possibilitats, a alleujar la situació de les persones que pateixen. És per això que Déu ens ha fet privilegiats. Per cap altra raó és així. Bé, amb això acabem. Voleu proposar una última reflexió als oients? Juan Carlos, Susi?
Jo diria que el Senyor és lento a la còlera i su misericòrdia dura per sempre.
Rica en pietat, també diu, no? Rica en amor.
Sí. En piedad y misericordia.
Yo diría que es bueno que oremos con los salmos y los hagamos nuestra plegaria y nuestra vida.
Potser és la gran pregària que surt de l'Antic Testament, el salm.
Claro, claro.
Bé, gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Lozada, per haver-nos acompanyat avui en aquests minuts dins el diàleg cap a la mitjanit. Ens retrobarem la propera, d'aquí dues setmanes en principi. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I ara compartirem amb tots vosaltres un altre tema de música d'inspiració cristiana. És el grup Aràs que interpreta Tu ho omples tot.
Mai m'hauria imaginat que estiguessis tan pendent del que fa. Si ara dic deixo de ti, els teus ulls es fixaran sempre en mi. Tot està ple del teu nom, allà on vaig et puc trobar. Si et mires així, qualsevol podria dir. Els teus ulls, Jesús, miren sempre des del cor. Sempre he buscat la meva felicitat. La mirada perduda, fins que ja no tinc cap dubte, tu omples tot. Mai m'hauria imaginat que per tu jo fos tan important. És veritat, m'ho has donat tot. Sempre m'has mirat amb ulls de bondat. Tot està ple del teu nom, allà on vaig et puc trobar. Si em mires així, qualsevol podria dir. Teus ulls, Jesús, miren sempre des del cor. Sempre he buscat la meva felicitat. Una mirada perduda, fins que ja no tinc cap dubte, tu omples tot. Si em mires així, qualsevol podria dir. Els teus ulls, Jesús, miren sempre des del cor. Sempre he buscat la meva felicitat. Una mirada perduda, fins que ja no tinc cap dubte, tu omples tot. Mai m'hauria imaginat que per tu jo fos tan important. És veritat, m'ho has donat tot. Sempre m'has mirat amb ulls de bondat. Mai m'hauria imaginat que per tu jo fos tan important. És veritat, m'ho has donat tot. Sempre m'has mirat amb ulls de bondat. Si et mires així, qualsevol podria dir.
teus ulls, Jesús, miren sempre des del cor. Sempre he buscat la meva felicitat, una mirada perduda, fins que ja no tinc cap dubte, tu, el pastor.
El suïcidi assistit és una qüestió que preocupa els qui estan compromesos amb la defensa de la vida. El Vaticà ha mostrat la seva preocupació aquests últims dies davant el que és una realitat, l'increment d'aquesta pràctica, el suïcidi assistit. Sovint, quan parlem d'eutanàsia, en realitat el que ens estem referint és això. Tot això, i la qüestió del llenguatge i els conceptes, avui ho volem analitzar amb els nostres col·laboradors habituals. Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bona nit, benvingut.
Bona nit, gràcies.
I també tenim amb nosaltres Isabel Viladomius, psicòloga clínica. Hola, bona nit.
Bona nit.
Bé, en què consisteix aquesta preocupació?
Bé, primer potser parlem de què és...
Què és, sí, sí, perquè... què és el suïcidi assistit, sí.
Bueno, quan a vegades hi ha una persona que ve a la consulta i diu, doncs, no tinc ganes de viure, què has de fer?
I... Pots dir-li, no, aquest no és el camí, o pots dir-li, sí, t'ajudo.
No, clar, en el fons ens trobem això. Quantes vegades les persones van a un metge o van a un amic i els diuen, escolta, estic sense ganes de viure, no? I quasi preferia que tot s'acabés i punto, no? I oblidar-me de tot, no? I què és el que acostumem a fer? Doncs, normalment des d'una perspectiva doncs humana, doncs, on diu, home, intentes entendre aquella persona, potser a vegades de seguida el volem animar i potser hem d'entendre aquesta persona per què t'ho està dient, fer-li sentir la teva també proximitat i el teu, diguem-ne, escalf i interès per la persona, la preocupació també que hem de tenir els uns pels altres, això és important, i també doncs, saber doncs, una mica de potser donar noves perspectives que puguin ajudar que aquella persona també superi aquella situació. A vegades la cosa és complicada i és important el tractament mèdic i moltes vegades anar a un especialista, un psiquiatre, perquè pugui donar doncs, pautes, no? A vegades també el metge de família, doncs, una depressió doncs, també la pot començar a tractar. No?
Pienso que la presència del sufrimiento en nuestra sociedad no estamos en el mejor momento como para entenderla. El sufrimiento es rechazado. De hecho, la eutanasia en sí misma, la promoción de la eutanasia y de es evitar al máximo el sufrimiento humano. Cuando no es que la gente tenga que sufrir, pero es inherente a la condición humana ir perdiendo estas facultades, la enfermedad, el final de la vida. Por un lado la eutanasia, pero el suicidio asistido viene por otra tendencia muy moderna también, que es el derecho a la autodeterminación. Aquí suena, estamos muy acostumbrados a esta palabra de la autodeterminación.
Para otros ámbitos políticos.
Sí, sí, por otros ámbitos. Pero sí que es verdad, la libertad, y yo decido sobre mi propia vida, que es la ruptura absoluta con un Dios creador, un Dios que me ha dado la vida, ¿no? Como si la vida fuera mía y dispongo de ella. Es una verdad, esta verdad es una verdad a medias, por tanto deja fuera la otra parte de lo que es la corresponsabilidad, lo que es el trato de los enfermos, asumir el sufrimiento y la finitud.
Però és que fins i tot per als no creients també hi ha un sentit de la vida més enllà del que jo pugui disposar.
No, i que ja ens devem una mica a la societat, és a dir, que un no pot disposar d'un mateix només pensant en si mateix, en certa manera... No té dret doncs, a anar sense un arnès i casc en una obra perquè té uns riscos laborals i està obligat, encara que podies dir és que fa molta calor i no tinc ganes de portar-ho perquè pesa. Doncs estàs obligat, és a dir, la teva vida té un valor davant per tothom i això és important. No? Llavors, suïcidi assistit, és a dir, recórrer a que algú et doni alguna substància perquè provocar-te tu mateix la mort, doncs en aquest sentit va contra un mateix, va contra la societat i en certa manera falta el respecte a la vida.
De fet, Silvano Tomasi, que és l'observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides, avisava el 17 de setembre passat sobre l'increment de la utilització d'aquest recurs i també, fins i tot, la complicitat oficial d'alguns governs amb aquesta pràctica.
Per temes econòmics, sobretot.
Sí, sí, sí.
I més una situació de crisi, és a dir, escolta, és una manera d'eliminar gent gran, sobretot, i que doncs, és improductiva. No?
És el que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte. Los niños que no queremos y los ancianos que van a convertirse en un peso, ¿no? Entonces, en base a esto, desde los medios de comunicación, no se habla de la responsabilidad que existe hacia las personas dependientes, sino que se insiste en este derecho a la autodeterminación. Traigo una noticia muy pequeña que salió el martes 16 de septiembre de un político muy, muy en boga, que él está muy a favor de la modificación de la Carta Magna de la Constitución para introducir el derecho a la muerte digna, que todos sabemos...
Aquest polític en boga és el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.
Exacte.
Ho podem dir perquè està publicat a la premsa.
Sí. I el matrimoni entre les persones del mateix sexe.
Ho hem de deixar aquí. Sí. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Aquesta referència final, doncs, animem els oients a informar-se'n per a la reflexió. Que vagi molt bé.
Molt bona nit.
Bona nit. I hem arribat ja a la recta final del nostre programa d'avui. El diàleg cap a la mitjanit us tornarà a acompanyar divendres vinent a les 11 de la nit. Seguiu sintonitzats també aquesta franja horària de Ràdio Estel cada dia amb programes de reflexió sobre temes morals, espais diocesans i també eclesials. Us hem acompanyat el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Ignasi Miranda. Us deixem amb la cançó Madre Mía de Diana Navarro.